Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Després de dues derrotes consecutives contra Fenerbahçe a casa i Budugnos fora, aquest diumenge, ahir, el Barcelona s'aprofitava la disputa de la 11a jornada de la Lliga Endesa per retrobar-se amb la victòria davant d'un gran Iberostar Tenerife, que li va posar les coses molt difícils a l'equip de Pesic. Tant és així que els canaris, malgrat perdre, es van adjudicar 3 quarts. Això sí, l'únic que van perdre el tercer ho van fer per un contundent 20-7. Una diferència que al final va ser definitiva pels interessos blaugranes fins al 77-73 final. Pesic, que ahir dirigia el seu partit 200 amb el Barça, es mostrava així de satisfet amb la feina defensiva dels seus jugadors.
Pienso que equipo reaccionado muy bien. Continuamos con defensa, pero sabíamos cuando es contraataque y cuando es para cambiar ritmos y jugar en ataque, posición offense.
Doncs el Ceresca, a diferència de la primera meitat, en la qual el Barça va rebre ahir 41 punts, en la segona els apèsits van deixar a l'Iberostar Tenerife en 32 per acabar sumant la desena victòria de la temporada a la Lliga Endesa, que els manté líders en solitari. El millor del partit d'ahir, la victòria culer, el pitjor, les sensacions que deixa un Barça que d'aquí a 3 dies afronta un partit de màxim nivell. Els Blaugrana, dijous, intentaran acabar amb les dues derrotes consecutives de l'Eurolliga a la pista del Real Madrid. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui, dilluns 10 de desembre 2018, amb el José Matoses al control, Xavi Pagán a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs després de les derrotes, les últimes dues derrotes consecutives a l'Euroliga contra Fenerbahçe i Budugnos, ahir diumenge el Barcelona s'aprofitava la visita de l'Iberostar Tenerife per retrobar-se amb la victòria patint davant d'un gran rival que una temporada més està fent i molt bé les coses. Per algun motiu són cinquens a la classificació. El líder, però, i en solitari, segueix sent el Barcelona gràcies a la desena victòria aconseguida ahir guanyant 77-73 el conjunt canari, un equip ahir que va trobar d'inici els punts un dels seus homes exteriors més importants, el Tad McPhan, amb 14 punts i un 4 d'11 en triples, i l'aportació d'un gran Seba Saiz, jugant de 4, fent la vida impossible a Chris Singleton en la primera meitat i aportant 16 punts. També destacar el 16 de Tima Boromaitis, amb un 4 de 6 en triples. De fet, els de Xus Vidorret ahir van acabar amb un 13 de 35 en triples. Un Iberostar Tenerife que arribava al descans guanyant 36-41, però que la segona meitat es va trobar amb una altra versió més sòlida del Barça a l'Assa, com demostra el 27 de parcial en el tercer quart. Es veig la Pesic.
Gràcies a nostra defensa, en 35 o 37 minuts controlamos nuestro destino, nuestro juego, y esto es que me ha gustado mucho. El momento donde, en primeros 20 minutos, donde hemos jugado bien, pero nosotros jugamos muy bien en defensa, aunque el resultado no, no en resultados, si tú analizas solo resultados, no puedes tener opinión como yo, pero muy buena defensa.
I en l'últim quart, quan el Barça tenia el perill més que controlat, els apeixes van permetre a la Universitat de Tenerife tornar a entrar en partit amb un 21-25, deixant l'ajustat final 77-73. Els blaugrana destacar la feina de Chris Singleton amb 12 punts, 12 rebots, 25 de valoració, o els 11 punts anotats per Eurtel i també per Kevin Pangos. També bona la feina de Jack Blasic en defensa, més enllà dels 8 punts que va portar a l'equip. Després del partit ahir, des dels vestidors blaugrana, al Bàsquet al Dia parlàvem amb Adam Hanga. Amb Adam Hanga, al Bàsquet al Dia. Adam, enhorabuena por la victoria, eh?
Gracias.
Partido complicado, eh?
Sí, muy complicado, sobre todo creo que la primera parte, que cuando ellos han metido muchos triples de fuera, ¿no? Que sabíamos que van a jugar así, que es un equipo que llega muchos años juntos, ¿no? Jugando y bueno, están tirando muchos triples y están muy acostumbrados de jugar así. Y bueno, ha sido difícil, pero en la segunda parte creo que hemos subido el nivel defensivo también y creo que en ataque también hemos cogido algunos rebotes y hemos hecho mejor el close-out, ¿no? Para el tiro, que no tenía tantos tiros fáciles y bueno, al final ha sido una pena para los últimos tres minutos, ¿no? Que estamos ganando de 16, 18 puntos y luego solo ganamos de 4, pero bueno, el máximo tercer victoria, sobre todo después de dos derrotas, ¿no? Esas dos derrotas duras, es importante volver a ganar.
Victoria necesaria, ¿no? Por lo que ahora tú decías, Adam.
Sí, es muy importante. Este partido era muy importante para nosotros, como he dicho, después de dos derrotas así, y ahora sabemos que vamos a tener semanitas muy, muy diferentes, ¿no? Muy, 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 muy difíciles, ¿no? Contra Madrid y Málaga fuera, los dos fuera de casa, luego contra Olympiacos, luego vamos a la Boracucha, bueno, pero como he dicho, es muy importante y bueno, ahora descansamos un poco y el próximo partido también será muy importante.
¿Las sensaciones quizás no son del todo positivas o tampoco le das mucha importancia?
No, siempre tenemos que dar todas las cosas, todos los detalles, ¿no? Importancia, ¿no? Creo que, bueno, no hemos jugado muy bien, ¿no? Obviamente no hemos tenido el mejor partido del año. Tenemos que tomar las cosas positivas que, bueno, por ejemplo, que hemos ganado, ¿no? Es importante. Y, bueno, creo que defensivamente hemos hecho un buen trabajo. Creo que hemos defendido bien con nuestras ideas, ¿no? Con nuestro objetivo. Al final, bueno, es otro equipo también ahí, está metiendo, ¿no? Y creo que Tenerife es un equipo que bueno, hasta ahora está jugando un nivel muy alto, ¿no? Puede ser que jugando mejor que aquí en ACB, pero bueno, como he dicho, es más importante que hemos ganado.
¿Jueves Madrid?
Sí, otro partido importante para nosotros. Seguro que ellos tienen muchas ganas, ¿no?, para jugar contra nosotros después del último partido contra ellos. Vamos a preparar y bueno, espero un partido muy duro.
¿En Euroliga quizá más necesitados por esas dos derrotas consecutivas?
Sí, obviamente, porque bueno, esas dos derrotas que hemos tenido últimamente, eso tenemos que recuperar, ¿no?, en algún cancha y bueno, sobre todo fuera de cancha. Y bueno, sería genial si podemos empezar en Madrid. Bueno, vamos poco a poco, pero bueno, seguro que será un partido muy, muy difícil porque Madrid ya está jugando otra vez mucho mejor que hace dos semanas, pero bueno, nosotros también creo que tenemos margen para mejorar.
Gracias, suerte.
Gracias.
Doncs després de la victòria d'ahir, el Barcelona ja pensa en el partit d'Eurolliga d'aquest dijous, a la pista ni més ni menys que del Real Madrid. Així ho veu Pesic.
No hay dos partidos iguales, solo siempre es diferente, pero contra Madrid es totalmente otro equipo. Ellos juegan otro baloncesto alto o otro nivel. Pero nosotros mostramos en esta temporada y en temporada antes que podemos competir con Madrid y pienso que sabemos cómo se juega contra Madrid. Esto que sabemos suficiente para competir y ganar. Vamos a ver con una ilusión, con motivación, jugar un partido como podemos y vamos a pensar positivo.
Doncs després de perdre els últims dos partits d'Eurolliga, el Barcelona amb 6 victòries, 4 derrotes, veurem de què serà capaç aquest dijous a la pista d'un Madrid que espera el partit amb ganes després del correctiu de fa poques setmanes al Palau en Lliga. El 86-69, la victòria dels Blaugrana en el primer clàssic d'aquesta temporada. Ara veurem de què són capaços a l'Euroliga, amb 6 victòries, 5 derrotes. El Barça-Lassà, que busca trencar 2 derrotes consecutives a la màxima competició continental. I, per cert, que del partit d'ahir al Palau, el Barça-Lassà 77-73, i Brostar Tenerife no se'l va perdre un bon amic de Kevin Pangos, un dels grans de la NBA, un doble MVP de la millor lliga del món. Es tracta de Steve Nash, el jugador canadenc. Es va deixar caure ahir pel Palau i nosaltres al Bàsquet al Dia vam aprofitar per parlar amb ell. Sobre el Barça, sobre aquest Barça, assegura que es tracta d'un equip en construcció.
Un placer haver un partido de bàsquet. Mi amigo Kevin Pangos juega acá para Barcelona, entonces estaba muy linda para mí haber.
Es uno de los grandes, ¿no?, de Europa, el Barça.
Es difícil, es un equipo con, yo creo, nuevos jugadores y están trabajando, como se dice, un equipo, entonces...
Construyendo el equipo.
Necesitan un poco de tiempo, yo creo.
I com no, a un geni del bàsquet com Steve Nash li havíem de preguntar ahir al Bàsquet al Dia, doncs, per un altre geni que tot just aquesta temporada ha començat el seu camí a la NBA, encara que veient el que està fent ningú ho diria. Al Bàsquet al Dia, Steve Nash valora l'impacte de Luka Doncic a la NBA.
Increïble. Ell és molt jove, però bastante confiança i su ¿cómo se dice? Skill. Es increíble, entonces yo tengo mucho divertido watching him, ¿cómo se dice?
Viéndolo a él.
Sí, viendo a él. Él estaba increíble en Europa, entonces yo creo mucha gente creer que es posible para él.
Es el ¿qué futuro le ves? ¿Qué puede hacer en la NBA, Luka Doncic?
Sí, es posible, él es una, ¿cómo se dice?, superestrella.
Doncs Steve Nash, que té clar que l'ex del Madrid, Luka Doncic, és ja una superestrella de la NBA. Qui és una superestrella de la Lliga Endesa i del Divina Joventut en particular és Nicola Provitola. Déu-n'hi-do el partit que va fer l'argentí aquest passat dissabte.
Bàsquet al Dia.
Com una espècie de somni fet realitat.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs després de dues derrotes consecutives, dues derrotes doloroses contra el Montequit Fuenlabrada a Badalona i a la pista del Tècnic de Saragossa per un contundent 112-66, aquest dissabte el Divina Joventut es reivindicava fent un dels millors partits de la temporada davant d'un dels equips més en forma de la competició, com és l'Unicaja a Màlaga. El partit acabava amb un 93-88. Carles Duran, tècnic de la penya.
Avui hem jugat molt bé, repeteixo, sense el Dakota, que és el nostre americà. L'Albert Ventura se'ns ha lesionat i tots els que han jugat han aportat per emportar-nos un partit. Repeteixo, jo no he vist un mal Unicaja i, per tant, li dono molt de valor a la victòria del meu equip.
Del partit de la victòria verd i negra de dissabte sobresorten dos noms. Sean Donson, que acabava amb 16 punts, 6 rebots, 2 assistències, 19 de valoració, i l'aportació de Nicola Provitola amb els seus 28 punts, 9 assistències, segueix perdent moltes pilotes, 5 contra l'Unicaja per un 27 de valoració. I de la victòria, la derrota del Baxi Manresa, que això sí, va estar molt a prop de sumar una nova victòria a domicili, de sumar la setena victòria de la temporada, però al final va caure a la pista del Montequit Fuenlabrada per un ajustat 94-89. Joan Peñarroy.
No estoy contento por haber perdido. Estoy menos contento porque creo que podríamos haber jugado mejor. Súper normal que el Baxi Manresa pierda en campo de Fuenlabrada o pierda en cualquier pista. O sea, me quedo como positivo que hemos perdido en el último segundo. O sea, sin hacer el partido que pensamos que podríamos haber hecho, perdemos en el último ataque. O sea, que hay cosas que se hacen bien, el gen competitivo lo tenemos y el optar a victorias en contra cualquier rival, pues lo tenemos. Y ganar esta liga es muy complicado y ganar en este campo, yo sé por experiencia, es muy difícil. Y bueno, hemos estado cerca.
I destacar el partit de Dolman amb 16 punts, 7 rebots, 20 de valoració, i Tulson amb 19 punts, 21 de valoració. El gran mal de cap dels del Bages va ser els 28 punts del mexicà Paco Cruz. I també derrota del Morabanc Andorra, que perdia dissabte a la pista del València Bàsquet per 91-72, i això que ha entrat al tercer quart, els d'Ibon Navarro guanyaven per 11 punts de diferència. La classificació a la Lliga Endesa, amb 10 victòries Barcelona, amb 9 Baskonia, Real Madrid, 8 victòries Unicaja de Màlaga, 6 Iberostar, Tenerife, Baxi, Manresa, València, Bàsquet, Tècnic, Conte, Saragossa, Divina, Joventut, 5 victòries Morabanc, Andorra, Montequit, Fuenlabrada, 4 victòries UCAM, Múrcia, San Pablo, Burgos, Montbus, Obradoiro, 3 victòries Movistar, Estudiantes, també Herbalife, Gran Canària, i en descens 2 victòries, Breogán, últim al Delteco Guipúzco. Això en una 11a jornada en la qual l'MVP ha anat a parar les mans de Costas Vasileiadis gràcies als seus 33 punts amb un 10 de 18 en triples, 31 de valoració a la victòria de l'Obradoiro a la pista del Tècnic Conte Saragossa per 78-86. I a tot això, demà dimarts ja tenim més basquet amb els partits europeus i amb un Ratio Farm Ulm Morabanc Andorra que pot certificar el passi de l'equip del Principat al top 16. També ho podria fer en cas de derrota, però hauria d'esperar a veure què fan la resta de rivals del grup. I ja sabeu que el plat fort de la setmana és el Real Madrid-Barça-Lassa, que es disputarà dijous a partir de les 9 de la nit en el partit corresponent a la 12a jornada de la Euroliga. Periodista de Mundo Deportivo, José Huguet, bona nit.
Hola, bona nit.
Què podem esperar o què esperes del Madrid-Barça-Lassa d'aquest proper dijous?
La veritat és que es presenta una mica incert, perquè donada la trajectòria recent dels dos equips, jo no sé què apostaria, la veritat. És complicat.
Un Barça que es va emportar el primer clàssic, amb certa comoditat, 86-69, però ho deia Pesic, ara l'escoltàvem, que difícilment hi haurà dos clàssics semblants, no?, seguits.
Sí, jo crec que el primer no pot servir de referència, perquè el Barça va fer el millor partit en el millor dels dos o tres últims anys, davant un rival que li havia costat molt durant tot aquest temps. O sigui, el Madrid li tenia agafada la mesura i el Barça aquell dia va ser molt superior. Però, com diuen en castellà, una flor no hace verano, no? Llavors, m'agradaria veure un segon cop aquesta versió del Barça davant el Madrid. I crec, no estic veient el Barça amb la solidesa necessària per repetir-ho, pot fer-ho, però els últims resultats i les últimes actuacions de l'equip no em conviden a ser gaire optimista.
Sí, perquè del partit d'ahir, el millor la victòria, sens dubte, però les sensacions no acaben de ser potser les que sí eren fa unes quantes setmanes, no?
Sí, el Barça va encadenar 5 victòries seguides a l'Eurolliga. Semblava que tot en 2 o 3 setmanes s'havia passat de les dubtes, de les eufòries, com passa sempre. I la veritat és que amb un equip amb tants canvis, amb tants jugadors nous i un entrenador que, de fet, va arribar a la meitat de la passada temporada, tan ràpid no es poden treure conclusions. Llavors, s'haurà d'esperar per veure la veritable mesura d'aquest Barça, que està creixent cada dia, i hi haurà alts i baixos, com s'està veient, i per això prendre qualsevol partit o ratxa de partits com a referència, ni positiva com la victòria del Madrid, ni negativa com les últimes dues derrotes en Eurolliga, doncs crec que seria just en aquest moment.
I per dijous del Madrid, José està més que avisat. Imagino que sortirà especialment motivat, no?
Sí, a més el Madrid tampoc està amb la regularitat de principi de temporada. De fet, va remuntar l'altre dia a Camp de l'Efes, que tenia el partit perdut, que d'haver-ho perdut finalment hagués estat la tercera derrota seguida, o sigui que tampoc està bé. Jo crec que la baixa de Llull durant un parell de setmanes o potser 3 li va suposar un entrebanc important. Jo crec que ara estan intentant agafar una altra vegada la dinàmica positiva de victòries i de bon joc. Però, és un equip que a mi em costa encara no treure'l dels màxims favorits. O sigui, a llarg termini, si em preguntessis a qui veus a la Final Four, Home, hi ha tres equips que suposo que quals, o gairebé tots coincidiríem, que són el CSKA de Moscou, el Fenerbahçe i el Madrid, per mi, és el tercer. I després la quarta plaça, bueno, és per la que hauran de lluitar un munt d'equips entre els que està el Barça.
Uh-huh. Doncs bueno, veurem què passa aquest dijous al Within Center de Madrid, en aquest enfrontament d'Euroliga entre el Real Madrid i el Barça a l'Estat. Volia preguntar també per la penya, pel Divina Joventut i pel Baxi Manresa. José, quin gran inici de temporada tots dos, no?
Sí, ostres, una bona notícia, perquè estàvem acostumats a patir molt amb tots dos, no? Amb el Joventut, tant pels resultats que han estat a punt de baixar de categoria aquests anys, han fregat el descens i a més tenien els problemes econòmics i, bueno, per sort, sembla que aquestes dues preocupacions queden enrere i van força bé, han tingut la sort de trobar aquest jugador sobre el que construir, que és la Provitola, que només és el que porta a nivell dels seus punts, sinó el que aconsegueix involucrar els seus companys i donar-los confiança. I, per altra banda, Manresa, crec que han construït un equip que en el seu moment jo crec que a tots ens va sorprendre, perquè era un equip de jugadors de qualitat contrastada, com el Renfro, el Dolman, els jugadors que estaven, el Tulson, que estan força bé. Ara es diu que el Renfro el podrien perdre perquè tenia una clàusula de sortida cap a l'Eurolliga abans de gener. Bueno, de moment els hi ha sortit bé i les victòries que tenen ja ningú els hi podrà treure i ho estan fent força bé i no crec que tinguin problemes per mantenir la categoria. O sigui que ben fetes les coses en els dos aquí.
I mirant com està la classificació, imagina't el que ens espera, el que ens pot deparar les últimes 6 jornades de la primera volta per saber els equips que van a la Copa, perquè està tot molt... molt apretat,
Sí, però bueno, a lo millor fa un any, amb el Joventut i amb el Manresa, bueno, Manresa evidentment perquè no hi era, però o sigui, que lluitar per la Copa ja és un èxit, aquestes alçades. O sigui, per ells tenir la possibilitat d'entrar-hi crec que està força bé, i sí que és veritat que es presenta un final de primera volta molt, molt, molt apassionant, perquè les coses estan igualades i, bueno, ja veurem, a veure qui agafa una bona ratxa en aquests 6 últims partits, perquè serà decisiu.
I no sé què seria el bàsquet sense el triple, José, ho dic perquè en aquesta 11a jornada 181 triples, una mitjana de 20,1 per partit, igualant la segona millor marca total registrada en la història de la competició,
Sí, mira, ara que dius això, nosaltres vam publicar fa poc a Montesportivo, farà un parell de setmanes o tres, només, un reportatge sobre el triple i les dades explicaven que la Lliga CB, o lligandesa, que es diu ara, és la Lliga del Món, o la segona Lliga del Món, amb més triples en relació als tirs llançats. O sigui, no sé si era més del 40% dels llançaments en un partit eren de 3. Després, bueno, anava baixant a les altres lligues, però és un creixement que s'ha viscut a tot el món, que cada cop és... agència més de 3 que en relació als tirs totals durant un partit, però especialment aquí som uns fanàtics o uns fans d'aquest tipus de manera de resoldre els atacs.
Mm-hmm. Doncs es confirma, una vegada més, la importància del triple, dels llançaments de 3 a la Lliga Endesa, amb aquest 181.
Sí, el Popovic deia fa poc també que...
No és massa fan dels triples, Popovic?
No li agrada. No, perquè, bueno, sí que és veritat que condiciona molt el joc i ara sembla que era més creatiu, hi havia més opcions quan no hi havia la línia de 3. Ara sembla que tothom, que tot passi per llançar de 3. Home, tots els accessos són dolents, no? Jo crec que no pots fiar-ho tot al triple, tens que tenir més armes. En això té raó Popovic, això segur.
Acabo, José, però et vull preguntar, de fet ara escoltàvem a Steve Nash parlant d'aquest geni del bàsquet, el seu debut a la NBA i com vaja, està enamorant a tothom, Luka Doncic, ja ho va fer amb el Madrid, però no sé si et sorprèn el que és capaç de fer Doncic en el seu debut a la NBA.
Bueno, jo crec que aquí a Europa els sorpresos són ells. Sí. Perquè a Europa jo crec que el 90-95% de la gent estaven convençuts que ho faria molt bé el Doncic. O sigui, estem parlant del MVP de la passada Eurolliga. O sigui, no és un jove que promet, no. Era una estrella a Europa i una estrella de 19 anys. O sigui, a mi em sorprèn bastant poc. El que sí que em sorprèn és la rapidesa en què s'ha convertit en el líder del seu equip. Jo vaig tenir la sort de veure el partit d'aquest diumenge, perquè ho feien en un horari europeu, que posen més d'hora perquè ho podem veure sense estar sense dormir tota la nit. I jo no sóc un habitual. Ho vaig aprofitar i vaig tenir la sort de veure una exhibició en els últims 3 minuts de Doncic, després d'un partit molt mediocre, perquè semblava, ostres, un dia que em quedo a veure'l i... Però és igual, va valer la pena, perquè els últims 3 minuts van ser una cosa que només està a l'alcanç de molts pocs jugadors.
11 punts consecutius.
Sí, 11 punts seguits, però no en qualsevol moment.
No.
En el moment en què perdia el seu equip de 8 i el va posar 3 amunt i van guanyar el partit. O sigui, un tio de 19 anys que no és d'allà, que no el coneixien, que no, ningú confiava en ell, jo crec que això ja ha quedat enrere. Ara tothom allà, als Estats Units, sap que Doncic és una gran estrella i que ho serà, ja no com a rookie de l'any, sinó com a all-star de l'NBA durant molt i molt de temps.
Mm-hmm. Doncs, Luka Doncic, que sens dubte va camí de ser un dels grans a la millor lliga del món. José Huguet, Mundo Deportivo, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
Ok, una abraçada, Òscar.
I en aquesta recta final del Bàsquet al Dia d'avui dilluns, segona setmana del mes de desembre, hem de fer un repàs de les competicions fet del cap de setmana, començant per l'Eport, la 12a jornada que ens ha deixat un ple de derrotes del Força Lleida, del Barça a la Sabé i del Prat Joventut, que segueix últim ara amb una victòria i 11 derrotes. El filial blaugrana és tercer per la cua amb 3 victòries, mentre que el Lleida cau a la quarta posició amb 8 victòries, a 2 del líder Betis. A l'Alep Plata, 12a jornada, derrota de l'Hospitalet i victòries al Viqui del Bàsquet Girona davant del líder Alacant per 52-46. A la Lliga Dia també tenim de tot. La 9a jornada ens ha deixat la derrota del Sant Adrià 90-73 a la pista del Zamarat. La important victòria del Cadí Laseu davant del València per 72-63, que apropa a les de Barat Canut a la Copa, i la contundent victòria de l'Espart City Telefonis Girona, ja classificat per la Copa després de guanyar 42-96 a la pista del Uniferrol. Es tracta de la major anotació gironina a la Lliga Dia i la victòria més contundent. Eric Suris.
Satisfet pel treball que hem fet aquí a Malata. Realment l'equip, doncs, hem sortit des del primer minut demostrant que havíem vingut a treballar, a fer, doncs, la feina encomanada, sobretot en defensa. Des del primer minut fins l'últim hem estat molt serioses, molt concentrades i complint amb el que havíem previst i treballat, i la veritat és que satisfet en primer lloc, doncs, per això, no? Per aquest treball que l'equip ha mostrat des del primer moment. I després també, doncs, la veritat és que l'equip s'ha trobat molt còmode, ens hem tornat a mostrar molt encertades en el llançament, hem seguit amb la tònica de buscar tirs lliurats, hem circulat bé la pilota, moments en què hem carregat bé el joc interior, després, tot i que al principi ens ha costat una mica, després hem sabut llegir-ho i hem sabut, doncs, castigar des de fora. I també al final, no? Doncs, atacant a zona, també amb molta lucidesa, amb circulació molt fluida i amb el mateix equilibri, no? Per tant, molt satisfet del treball, i bé, doncs, tornar ja cap a Girona per preparar aquest viatge a Hongria.
Doncs important victòria de l'Uni Girona abans d'afrontar una setmana molt important. Aquest dimecres posen punt final a la primera fase de l'Eurocup jugant a la vista del Unigior hongarès. I el proper diumenge, a les 8 del vespre, rebran el Perfumeries Avenida Fontajau, un conjunt al castellà, que és el nou líder en solitari de la Lliga Dia, després de guanyar aquest cap de setmana el Guernica per 78-71.
A Radio Estel.
Parking es pequeño y cuesta sacar los coches.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar, dir-vos que el Barcelona, el Divina Joventut, estan classificats per la fase final de la minicopa Endesa, juntament amb el tècnic contra Saragossa, l'Irola i Gran Canària, el València Bàsquet, el Liberostar Tenerife, l'Estudiantes i el Real Madrid. I a la NBA, derrota del Utah Jazz, 197 amb els Spurs, encara sense Pau Gasol. Ricky Rubio, 26 punts, 3 rebots, 2 assistències. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matolles al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, dimarts, per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.